Jo comprenc el dol i la sensació de desprotecció que la gent que s'ha vist afectat per l'arribada té interioritzat dintre d'ell, però el que no farem és anar-nos a discutir o a barallar, o si no hi ha acord, no, crec que no és correcte que tirem endavant. Si hi ha acord ja ho farem, si no hi ha acord doncs ho farem, si ho fem serà una cosa mida. Avui hem estat parlant amb propietaris de la banda, diem, del col·legi de la Mercè del Riu, i no, amb una propietària concretament no hi ha hagut, ens ha dit que ja en parlaríem, que es volia reservar uns dies per pensar-s'ho. No forçarem res. Intervencions, Juanma.
Bé, ja sabem que van tindre que retirar això, té raó, i la bona voluntat que n'hi havia per part del consistori també va quedar clara l'altre dia. D'alguna manera, pues si no es pot, no es pot, i si més endavant se pot arribar a un acord, pues estupend. En principi, nosaltres ja portem, ja t'ho vaig comentar alguna vegada, el tema vivenda social ho portem com bandera, no? I és una cosa que s'interessa molt, crec que és necessària per la joventut de Montblanc, i per tant, si tot això pot accelerar una mica aquest projecte, pues votarem a favor i estem totalment d'acord.
Gràcies. Marc?
Sí, però per la nostra, simplement manifestar que si hi ha aquests acords amb els veïns d'una no haver afectacions, si no hi ha acord amb els afectats, doncs res més a dir, votar a favor i que tiri endavant el projecte, que a més és necessari la part de vivenda, com comentava el company del PSC.
Bé, estem fent un repetimos. L'alcalde ha explicat una miqueta el context, es va retirar aquest punt en el darrer ple perquè podia suposar tota aquesta dificultat que hi havia a la zona del Pont Vell, podia suposar un escull pel projecte, i com vaig dir era un projecte important per nosaltres, tot el tema de zona esportiva, tot el tema de vivenda social, per tant contents de que arrenqui ràpid i amb força.
D'acord. Si no hi ha cap més intervenció, podem passar a la votació. Vots a favor? Aprovat per 12 vots a favor dels presents. Passaríem al punt número 8, que és aprovació inicial, modificació puntual del peri àmbit convent de la Mercè, secretari.
La present modificació puntual del PERIC es desenvolupa a l'entorn del convent de la Mercè de Montblanc. L'objecte és ampliar la superfície qualificada d'equipaments docents en l'àmbit del convent de la Mercè. L'àmbit són dues finques, està qualificat com a equipament i viari en sòl urbà. La modificació canvia l'ús d'equipament a equipament EU, que és docent, donat que es tracta d'instal·lacions docents, i també modifica el futur vial previst que passa a equipament docent. La proposta amplia la superfície qualificada d'equipament cap al vial sud, a la muralla de Santa Anna, coincidint amb la tanca existent de les instal·lacions, donat que la vialitat proposada pel PERIC comporta certs desnivells topogràfics importants quan s'elimina la tanca actual i un excés de vialitat en aquest accés a la vila. El 7 de juliol del 2020 l'arquitecte va emetre informe favorable a l'aprovació inicial de la modificació esmentada, determinant que calia demanar informe a l'Agència Catalana d'Aigua, al Departament de Cultura i a la Direcció General de Protecció Civil. Vista la normativa vigent, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, assumir la iniciativa pública de la modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior i de Protecció del Centre Històric de Montblanc, àmbit convent de la Mercè, atesa la necessitat de la iniciativa i l'oportunitat i la conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents, d'acord amb el document tècnic signat el 7 de juliol de 2020 que consta a l'expedient. Segon, aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial de Reforma Interior i de Protecció del Centre Històric de Montblanc, àmbit del convent de la Mercè. Tercer, suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecte del planejament. La durada de la suspensió és d'un any prorrogable per un altre any. Quart, sotmetre a informació pública la present modificació puntual del planejament per un termini d'un mes mitjançant edicte a inserir en el butlletí oficial de la província de Tarragona, en la taulera electrònic d'edictes de l'Ajuntament de Montblanc i el Diari de Tarragona. Cinquè, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències, en concret Agència Catalana de l'Aigua, Departament de Cultura, Direcció General de Protecció Civil i aquells altres organismes que consideri adient al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Sisè, donar audiència simultàniament al tràmit d'informació pública als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals limita amb l'àmbit de la modificació proposada. Setè, notificar aquest acord als interessats.
Bé, això és una conseqüència del punt anterior, ja que han modificat el pla general i en el PERI, en el pla de reforma del Centre Històric de Montblanc, també constava d'aquesta manera, tenim que modificar el pla general i tenim que modificar el PERI. És senzillament que aquella zona de viabilitat, que ara no té sentit perquè ja tenim el desviament de Montblanc, doncs el deixem com a pati, com a equipament educatiu. Comentaris?
Sí, per part nostra manifestar que votarem a favor perquè veiem bé que es posi ordre des del punt de vista urbanístic per uns usos que el pla general del 98 preveien i que ara són totalment diferents. Per tant, votarem a favor.
D'acord. Podem procedir a la votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat dels 12 regidors. Passaríem al punt 9, proposta de creació del Comitè de Seguretat de la Informació de l'Ajuntament de Montblanc i aprovació de la Política de Seguretat de la Informació. Secretari?
Sí. L'Ajuntament de Montblanc utilitza els mitjans que en cada moment posen a la seva disposició les tecnologies de la informació i de les comunicacions per assolir els seus objectius. Els sistemes TIC han d'estar protegits contra amenaces accidentals o deliberades amb potencial per incidir en la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat o traçabilitat de la informació i els serveis. Per defensar-se d'aquestes amenaces, es requereix una estratègia que s'adapti als canvis en les condicions de l'entorn per garantir la prestació contínua dels serveis. Això implica que els òrgans superiors i directius responsables de la informació, els sistemes i els serveis electrònics han d'aplicar les mesures mínimes de seguretat exigides pel Reial Decret 3/2010 de 8 de gener que regula l'esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica. Segons l'article 7 del Reial Decret regulador de l'ENS, la seguretat de la informació ha de contemplar els aspectes de prevenció, detecció, reacció, correcció i recuperació per aconseguir que les amenaces sobre la mateixa no es materialitzin i no afectin els serveis que es presten. El Comitè de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i Comunicació, Comitè STIC, està adscrit a la gerència del municipi, òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació i comunicacions municipals. La política de seguretat de la informació que s'aprova mitjançant el present acord conté els principis i directrius per a la gestió de la seguretat de la informació i el model organitzatiu per a la gestió d'aquesta política. S'inclouen els següents aspectes: objectiu i abast de la política de seguretat de la informació, el marc normatiu aplicable en l'àmbit de la seguretat de la informació, els nivells aplicables en aquesta matèria, el model organitzatiu per a la gestió de la política de seguretat de la informació i els rols, responsabilitat i funcions dels òrgans municipals relacionats amb la seguretat de la informació. Atès que l'article 11 del Reial Decret 3/2010 de 8 de gener, pel qual es regula l'ENS, indica que tots els òrgans superiors de les administracions públiques han de disposar formalment de la seva política de seguretat, que serà aprovada pel titular de l'òrgan superior corresponent, i vista tota la normativa vigent, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la creació del Comitè de Seguretat de la Informació en el si de l'Ajuntament de Montblanc com a màxim òrgan consultiu i de suport a la presa de decisions en matèria de seguretat de la informació. Segon, designar el secretari de l'Ajuntament de Montblanc com a responsable de la informació i del servei de l'Ajuntament de Montblanc. Tercer, designar com a membres del Comitè de Seguretat de la Informació de l'Ajuntament els següents membres: l'alcalde, el regidor de Tecnologies de la Informació, regidor d'Hisenda, regidor de règim intern, secretari de l'Ajuntament, cap d'informàtica de l'Ajuntament de Montblanc, cap d'informàtica del Consell Comarcal, cap de la policia local. Quart, aprovar la política de seguretat de la informació de l'Ajuntament de Montblanc en els termes de l'annex de política de seguretat d'aquest document. Cinquè, els criteris i instruccions contingudes en el document que s'aprova mitjançant el present acord constitueixen directrius vinculants per tots els òrgans superiors i directius de l'Ajuntament de Montblanc i dels seus organismes públics, així com a per terceres parts a les que l'Ajuntament de Montblanc i els seus organismes prestin serveis, cedeixin informació o de les que utilitzin serveis o manegin informació. S'annexa tot el que seria la política de seguretat de la informació, que desenvolupa una mica el que s'ha explicat en aquests acords.
Gràcies, secretari, per fer l'exposició i explicació del punt. Cesc.
Bon vespre a totes i tots. Aquí ens trobem davant, donada la gran quantitat d'informació que maneja l'Ajuntament de Montblanc i també la necessitat de cada vegada protegir més aquesta informació, estem desenvolupant un projecte juntament amb el Consell Comarcal per crear els òrgans de gestió d'aquesta informació. En aquest cas, en aquest comitè de seguretat per la informació de l'Ajuntament de Montblanc, i s'aprova aquesta política de seguretat pel qual ens servirà crear un òrgan per salvaguardar la seguretat de la informació, que més donada la situació actual amb la Covid-19 encara és més important de poder executar ràpidament. Doncs ens trobem també que s'està utilitzant aquesta informació des dels habitatges particulars dels treballadors en format de teletreball. Per tant, és important poder dotar d'aquesta seguretat amb aquestes dades i poder tenir ben resguardades. S'ha de reconèixer que en aquest àmbit, al tenir un sistema de servidors propi ben trebat i ben creat des de fa anys amb l'àrea informàtica, ens té molta feina feta, a més queda aquesta part més legalista de formalitzar aquest comitè i aprovar aquesta política de seguretat.
Gràcies, Cesc. Per part dels grups, Juanma.
Bueno, entendemos que es un procedimiento organizativo de gestión y seguridad en cuanto a la información que contiene el ayuntamiento, ¿no? Creo que ya había algo que todas las administraciones públicas tenían la obligación de tener un plan de choque, un plan de protección en cuanto a la información, y vemos normal que el Ayuntamiento de Montblanc también tenga el suyo organizado.
Gracias por parte del grupo.
Sí,
Catalunya.
Per part nostra, dir que ens sembla bé qualsevol mesura que es prengui en favor d'incrementar la seguretat dels sistemes d'informació de l'Ajuntament. Per tant, entenem doncs perfectament que és una tramitació necessària i donarem suport.
Bé, després de l'explicació d'en Cesc, suposo que no tenim res a dir. Podem passar a vots a favor. Procedim a la votació. Aprovat per unanimitat dels 12 regidors. I ara entraríem a la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia. Passaríem al punt número 10, que és donar compte informe d'obligacions d'execució trimestrals primer trimestre del 2020. Lluïsa, interventora, sisplau.
Bona tarda. Donem compte, considerant que la intervenció de l'Ajuntament va emetre l'informe d'obligacions trimestrals del primer trimestre de 2020 el 5 de maig del 2020. Es dona compte específicament al ple de l'informe d'intervenció 310/2020 de 5 de maig d'execucions trimestrals del primer trimestre de 2020 que consta annex a l'acord, les conclusions del qual són: l'Ajuntament no compleix en termes acumulats el primer trimestre 2020 amb els objectius d'estabilitat pressupostària. En relació a l'objecte del deute viu, únicament s'informa en relació al nivell d'endeutament, atès que està pendent d'establir per part del Ministeri d'Hisendes l'objectiu del deute per les entitats locals. S'informa, doncs, desfavorablement sobre la previsió i execució del primer trimestre, tanmateix cal tenir en compte que es tracta de dades obrants a la comptabilitat a la data actual, que no es troba actualitzada per acumulació de tasques amb els drets i obligacions reals a data de 31 de març del 2020.
D'acord. Gràcies. Cesc, vols intervenir?
Bé, aquí ens trobem davant de la primera liquidació d'aquest any 2020. Realment els resultats d'aquesta liquidació són poc representatius, perquè el 31 de març, quan se va tancar el primer trimestre, el percentatge de factures i d'informació entrada a la comunitat era molt baix, i ens trobàvem en situació que l'Ajuntament estava tancat i que no hi havia, que just acabem de començar el tancament del Covid-19 i que estàvem muntant els sistemes de teletreball. Per tant, els resultats d'aquest informe realment no són gaire rellevants comparat amb els que vindran després.
Juanma. Cesc. Ai, perdó. Marc.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres podem entendre que arran de la situació generada per la Covid-19 s'ha modificat el calendari de recaptació i que no s'hagi produït l'ingrés d'algunes taxes i impostos com ara vehicles, per exemple, dintre d'aquest primer trimestre. I també podem entendre que altres factors han contribuït que el 31 de març de 2020 l'Ajuntament només ha recaptat un 1% del pressupost d'ingressos. I també entenem doncs, que la despesa que s'ha fet ha sigut molt baixa, només un 7% sobre el total. Si bé és cert que s'ha de tenir en compte que l'Ajuntament no compleix els objectius d'estabilitat pressupostària, com s'apuntava a l'informe, però entenem una mica les causes d'aquesta situació per a tot el que estem vivint.
D'acord. Es donar compte, això aquí no té que passar per votació. Passaríem al següent punt, que és subvenció directa a Prodisca, import contribucions especials del carrer Senan. Interventora, sisplau.
Atès que per acord de ple del 23 d'octubre del 2019 es va acordar l'aprovació definitiva de la imposició de donació de les contribucions especials per al finançament de les obres d'urbanització del carrer Senan de Montblanc, així com aprovar definitivament la relació de subjectes passius i quotes singulars. Vista la sol·licitud presentada per part de l'Associació Pro Persones amb Disminució Física de la Conca de Barberà, a Prodisca, entitat sense ànim de lucre, presentada al Registre General de l'Ajuntament amb data 2 de desembre del 2019, de sol·licitud de condonació de l'import de 15.264,70 corresponent a l'aplicació de les contribucions especials com a propietaris d'una finca cadastral al carrer Senan. Atès que Prodisca és una entitat sense ànim de lucre i d'utilitat pública que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional, amb problemàtica de salut mental i persones amb risc d'exclusió social. Atès el Real Decret Legislatiu 2-2004, de 5 de març, la Llei 58-2003, de 17 de desembre, el Real Decret 939-2005 de 29 de juliol, la Llei 38-2003 de 17 de novembre i les bases d'execució del pressupost i l'ordenança fiscal número 6 de contribucions especials. Es proposa acordar, primer, acordar de forma excepcional i extraordinària la concessió d'una subvenció econòmica de concessió directa per raons d'interès públic, econòmic i social per l'import social, corresponent a 15.264,70 euros a favor de Prodisca, entitat sense ànim de lucre. Segon, notificar aquest acord a l'interessat i tercer, comunicar aquest acord a la intervenció municipal per la seva aplicació i comptabilització.
Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica Albert Jansà.
L'Ajuntament d'Altafulla ha fet arribar al Departament d'Interior el conveni de col·laboració entre la policia local d'Altafulla i la policia local de la Torre d'en Barra per tal de rebre el seu vistiplau. Aquest conveni forma part d'un acord global que, per altra banda,
sí, nosaltres estem a favor d'atorgar aquesta subvenció. És la normativa que ens diu que és la manera de retornar la contribució especial a aquesta entitat i, per tant, és a dir, votarem a favor.
En el municipi veí. Jordi Molinera, jo és el co-alcalde d'Altafulla.
Com sabeu, els 18.000 euros que li doncs no n'hi ha pagat per contribucions especials a Prodisca, doncs que tenen el seu caràcter de l'associació sense ànim de lucre, se'n fem càrrec a l'Ajuntament de Montblanc. Dic que estem content que el carrer Senan s'hagi acabat. Sembla que
el conveni que ha d'aprovar el plenari inclou una memòria elaborada, en aquest cas per la policia local d'Altafulla, on s'especifiquen els termes en què hauria de produir-se la col·laboració amb el cos policial torrenc.
Per fi aquest carrer que feia tants anys que s'havia d'organitzar s'organitza. I encara també tenim voldria dir que gràcies al SOC futbol, que s'acabarà aquests dies, ja la majoria tenen vacances, doncs hem aconseguit d'urbanitzar alguns trams, com és la pujada de la serra, com és el davant de Sant Marçal, com és el carrer Poblet, una part del carrer Poblet i Teixidor, i hem fet els dos únics trams de l'àmbit partit del casc antic de Montblanc que encara estaven amb...
parlant d'esports, concretament de futbol, posem
sense urbanitzar, que els hem fet amb un tractament de ciment traspallat, que és el carrer de l'hospital, el carrer que es voreix per la part de Santa Anna, l'església Santa Magdalena, i puja cap dalt a la plaça de Santa Anna, i el carrer que jo crec que no té nom, que és el carrer que estava entre l'absis de l'església de Sant Francesc en el allà cal Basulto, però si un cas amb el Miquel Alfons, però aquest carrer quin nom té? No, el carrer Miquel Alfons és el de el que va de Sant del portal de Sant Francesc fins a la avinguda. Aquest carrer jo crec que no té nom, però bueno, si vols fer una explicació sobre aquests carrers ja que tocava.
Bé, doncs com explicava el senyor alcalde, hem aprofitat aquest sol per fer els arranjaments de la zona peri que teníem més malmesos i estem molt contents d'haver tret la terra d'aquests dos carrers que no manava ell, que si no té nom, doncs n'hi buscarem un, i buscarem el nom d'una dona il·lustre.
D'acord. Vale, a aquest punt tenim que votar, no? Podríem passar a votació, doncs. Vots a favor. Aprovat per unanimitat dels 12 regidors. Continuaríem pel número 12, llevament de reparació, intervenció 8-2020. Interventora, sisplau.
Considerant l'informe de reparament d'objeccions 8-2020 de 8 de juliol del 2020 de la interventora de l'Ajuntament de Montblanc, que s'anexa en aquest acord. D'acord amb les bases d'execució del pressupost, la llei orgànica 2-2012, la llei 7.985, l'ordre d'economia i hisenda 4041-2014, el Real Decret Legislatiu 2-2004 de 5 de març, el Real Decret 500-1990 de 20 d'abril, el Real Decret 424-2017 de 28 d'abril. L'article 212.2 del Decret Reforç de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals estableix que si el reparament afecta la disposició de despeses es suspendrà la tramitació de l'expedient fins que sigui solventat quan es basi en insuficiència de crèdit o aquest no sigui adequat. I que correspon al ple la resolució de les discrepàncies quan les objeccions es basen en insuficiència o inadequació de crèdit. Es proposa al ple llevar l'objecció de l'informe de reparament 8-2020 de la intervenció de l'Ajuntament de Montblanc i, segon, ordenar la intervenció que es facin els assentaments comptables necessaris per l'efectiva incorporació d'aquestes obligacions al pressupost de l'exercici corrent 2020, restant condicionada l'aplicació d'aquestes despeses al pressupost de l'exercici corrent a l'existència del crèdit adequat i suficient i, si s'escau, prèvia tramitació i aprovació d'una modificació de pressupost vigent, tenint en compte que algunes de les despeses incloses al reparament 8-2020 tenen finançament afectat.
Gràcies, interventora. Juanma, vols manifestar-te? Marc?
Sí, gràcies. Nosaltres sempre hem votat a favor dels llevaments de reparament perquè sempre hem dit que les factures s'han de pagar i els proveïdors han de cobrar. Però veient la situació econòmica de l'Ajuntament, que estem coneixent aquests dies, no ens volem fer corresponsables d'una gestió que no veiem correcta. En aquest cas, el reparament fa referència a factures o despeses ja pagades, sense crèdit pressupostari, i ara cal esmenar aquesta irregularitat en el procediment. Entenem que calia actuar en el seu moment per pagar les nòmines i, tot i que és molt greu que hi hagi partida pressupostària i s'hagi de recórrer a procediments que poden tenir conseqüències. No entenem com pot ser que s'esgoti el crèdit en el capítol 1 i que només veiem que pot ser causa d'una mala planificació i d'una gestió de recursos humans poc acurada. Estem parlant que no hi ha crèdit per un total de 341.489 euros. Ja fa temps que ja vam advertir que ens preocupava aquesta qüestió i aquest llevament de reparament confirma les nostres preocupacions sobre les nòmines del personal. L'informe explica que es pretenia cobrir aquesta manca de crèdit amb els romanents de tresoreria de 2019, que han resultat negatius, en xifres també preocupants. Però això ja en parlarem quan arribi a aquest punt. El que no entenem és com pot ser que la partida del capítol 1 no hi hagi crèdit suficient i com es va planificar la plantilla per trobar-nos amb aquesta situació. I tampoc entenem com és que no hi ha crèdit per executar certificacions d'obres que han estat pressupostades i que han hagut uns procediments de contractació.
Gràcies. Cesc, vols comentar?
Bueno, entrem ara en una bateria de punts relatius a la hisenda municipal, la majoria relatius al pressupost de l'any 2019. Primer de tot, ens hem de contextualitzar realment la liquidació de l'any 2019 no ha sigut bona, és una liquidació que ens generarà un seguit de mesures que hem de prendre de forma contundent i que ja estem treballant de fa temps de la intervenció per ficar remei en aquests temes que ens ha portat. A què ens trobem aquí? Precisament estem pagant, estem rebent un repagament extemporal, és a dir, estem fent una cosa que ja hem pagat, doncs aquestes espècies que estan liquidades, però en aquell moment la consigna pressupostària no va ser això. Per què ens passa això? En el cas del capítol 1, que és el cas potser més estrany, ens trobem que la plantilla de Junior Blanc en certs moments va créixer amb coses que no estaven previstes del pressupost i en el moment de liquidar desembre les últimes nòmines va faltar espai al pressupost, cosa que en teoria no havia passat i que aquest any no passarà, perquè hem fet les correccions necessàries del pressupost perquè aquest tema no passi, tenim el capítol 1 perfectament cobert i quadrat. Per tant, aquest tema, aquest repagament d'intervenció de 2020 l'any que ve no es repetirà perquè el capítol 1 està quadrat exactament amb la plantilla actual de l'Ajuntament de Montblanc. Aquest és un dels problemes, és un seguit de coses que anem desgranada que ens portarà a una situació que al final arribarà un pla de sanejament. Per tant, és una situació que, tot i ser greu, té remei, en aquest sentit ja és fàcil que tingui remei i que hem de treballar allà dels pocs anys per això sigui possible.
Gràcies, Cesc. Jo accepto que hi ha certes dificultats de tesoreria a l'Ajuntament de Montblanc, però aquí a l'Ajuntament de Montblanc tots els membres de l'Ajuntament han cobrat els seus salaris puntualment, com sempre s'ha fet. Jo també vull recordar, Marc, que el vigílies d'eleccions també vas fer un crit d'alarmisme dient que tu creies que conceptualment els salaris dels treballadors de l'Ajuntament no estaven assegurats en els pròxims mesos després de les eleccions, i de les eleccions han passat un any i s'ha pagat puntualment sense cap retard tots els salaris dels treballadors de l'Ajuntament de Montblanc. Per tant, jo accepto que tenim una situació de tesoreria complicada, però nego per la major de que hi hagi una situació en què es posi en entrevit dit o que es pugui insinuar de que posem en qüestió de que el personal de l'Ajuntament de Montblanc cobri en els plaços determinats que tenim fins ara. Aquest punt és un reparament, això aquí no va a votació, s'ha de votar, sí?
Alcalde, si em permet.
Sí.
Sí, no, en cap moment hem dit que aquests sous no s'hagin pagat, evidentment es van pagar en el seu moment, però no pels procediments establerts. I ara, durant aquests mesos d'estiu, sabem que hi ha les nòmines, que hi ha les pagues extres, i esperem que, doncs, que tot funcioni bé, perquè dintre de la situació de tresoreria no haguem de recórrer a operacions una mica forçades per arribar a complir els compromisos. Nosaltres estem segurs que l'esforç hi és per a complir les obligacions i satisfer les nòmines al personal, només faltaria. És veritat que en el seu moment vam fer un toc d'alerta i veient els números que anem treballant i que anem veient amb aquest ple i els informes que van arribant, doncs potser no anàvem tan desencaminats, però no, en cap cas voldria dir que no s'estan pagant les nòmines. Les nòmines s'estan pagant, com s'ha dit.
Val, però vull dir, a veure, la paga extra que tu fas referència es va pagar per Sant Joan, avui són 22, jo crec que fa un mes que es va pagar, perquè es va pagar el dia 22 i el mes de juny se va pagar i el mes de juliol se pagarà, no tingueu cap dubte, i vull que no hi hagi cap sombra de dubte de que l'Ajuntament de Montblanc, amb una mica més de dificultat, amb una mica menys de dificultat, estarà al davant de les seves obligacions de pagament, tant als treballadors com als proveïdors. Jo ja voldria que la situació que tenim avui l'haguéssim tingut a l'any 2007, quan vam arribar a un ajuntament que devia 10 milions d'euros, i que avui, crec que 30 de juny, el deute de l'Ajuntament era 1.100.000 euros, a llarg plaç, i tenim sí un deute, que després en parlarem, de pòlisses de crèdit de 1.500.000 euros, però és que l'any 2007 no teníem els 10 milions més una sèrie de, no pòlisses, sinó confirmings, que pagàvem al cap de 9 mesos, bueno, adelantàvem per els confirmings, però materialment l'Ajuntament de Montblanc pagava 10-11 mesos. Vull dir que no negarem que la situació en aquest moment, per una sèrie de qüestions atribuïbles, i així ho manifesto els últims mesos de la darrera legislatura, no és plàcida, que és complicada, però que d'alarmisme cap. Vull dir que jo vull dir que aquí estan garantits els salaris i el pagament dels proveïdors de l'Ajuntament de Montblanc. Val, hi ha cap més comentari sobre el mateix? Podem passar a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions cap? D'acord. Passaríem al següent punt, que és llevament, reparament, intervenció 9-2020, aprovació i reconeixement extrajudicial de crèdit 2-2020. Endavant, interventora.
Per providència d'alcaldia, del 9 de juliol del 2010 es va iniciar l'expedient per aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdit. El regidor d'Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent a les despeses incloses a aquest reconeixement extrajudicial. El secretari fes més informe corresponent al procediment i la interventora ha més l'informe de reparament 9-2020, que consta annex a aquest acord. Vistos els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Real Decret Legislatiu 2-2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el decret fos de la llei reguladora d'hisendes locals. El Real Decret 500-1990, de 20 d'abril, i l'article 216.2a del decret fos de la llei reguladora de les hisendes locals. Considerant l'article 217.2a del text refós de la llei reguladora d'hisendes locals, estableix que no obstant el que disposa l'apartat anterior correspon al ple la resolució de discrepàncies quan les objeccions es basen en la insuficiència o en la inadequació de crèdit. L'article 60.2 del Real Decret 500-1990, pel qual es desenvolupa el capítol 1 del títol 6è de la llei d'hisendes locals, estableix que correspon al ple de l'entitat el reconeixement extrajudicial de crèdit sempre que no existeixi dotació pressupostària. La competència de l'aprovació de l'extrajudicial ha estat delegada del ple a la Junta de Govern. No obstant, el ple pot abocar la seva competència. Considerant les bases d'execució de pressupost en la seva base 12, es regula que l'òrgan competent pel reconeixement extrajudicial, sempre que no existeixi dotació pressupostària, serà el ple. I es proposa, doncs, al ple, primer, llevar l'objecció de l'informe de reparament 9-2020 de la intervenció de l'Ajuntament de Montblanc, que consta annex en aquest acord. Segon, abocar la competència de la Junta de Govern per aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per manca de crèdit pressupostari, atès que la base dotzena d'execució de pressupost estableix que l'òrgan competent és el ple de la corporació. Tercer, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per un import de 8.926,44 euros, amb el detall individualitzat dels crèdits que figuren a l'annex d'aquest acord. Quart, aprovar l'ordenació i el pagament efectiu de les obligacions que figuren a l'annex d'aquest acord. Cinquè, ordenar la intervenció que es facin els assentaments comptables necessaris per l'efectiva incorporació d'aquestes obligacions al pressupost de l'exercici corrent, restant condicionada l'aplicació d'aquestes despeses al pressupost de l'exercici corrent, a l'existència de crèdit adequat i suficient i, si s'escau, prèvia tramitació i aprovació de modificació del pressupost vigent.
Gràcies, interventora. Cesc.
Bé, som a la banda de la reprimenda d'intervenció. En aquest cas és per factures que són factures que han tingut algun problema o que han tingut alguna incidència al llarg de l'any 2019 i que les entenen al pressupost 2020. En aquest cas, per exemple, tenim algunes factures que van quedar sense registrar perquè el proveïdor els va enviar un correu electrònic d'un treballador en lloc d'enviar-les al registre de factures. Ens trobem també el cas, per exemple, de la quota de la Federació de Municipis de Catalunya, que es va aprovar en un ple en aquesta casa fa dos plens, si em fa de memòria, vam aprovar que la pagaria, que la liquidaríem, per tant, ha de la tirar endavant, i algunes despeses que hi havia objeccions entre la factura i el badà corresponent, que hi havia errors entre la factura i el badà corresponent, i que ara que s'han arreglat, ja tenia una l'any 2017, de 3 anys arreglada, però que a l'haver-les arreglat ja podem tirar endavant el seu pagament. Per tant, aquesta factura s'inclou en el pressupost de 2020 i les pròximes liquidacions es pagaran.
Gràcies, Cesc. Per part dels grups municipals, Juanma. Per part de Junts per Montblanc, Marc.
Sí, en aquest cas són factures i despeses que no estan pagades perquè, segons diu l'informe, no hi ha suficients diners a la partida i que cal tramitar una modificació de crèdit, diu l'informe. Mirem doncs, que es faci aviat aquesta modificació i que es puguin pagar. Entenem la casuística, però crida l'atenció que hi ha imports molt petits que es deuen des de fa molt temps. Pagar una factura de 12 euros des del novembre de 2019 o 54 euros des del juny del 19 no és massa bon indicador, i també sorprèn, la veritat, que tinguem una factura de consum elèctric del mes de gener del 2019. Se'ns fa estrany que es pugui passar per alt una factura de la llum.
No, el cas del futur d'aquestes petites, per exemple, és que es queden la paperera en qüestió, les envia al correu del tècnic, el tècnic no les reenvia a intervenció, però en aquesta factura d'intervenció no sap que existeix. Se descobreix la factura quan l'empresa reclama que em deus 23 euros. Llavors, com és que deu 23 euros? Perquè doncs, la factura, que en lloc d'enviar la intervenció es va enviar al correu electrònic del tècnic, cosa que els brets no haurien de fer, que és una cosa que hem d'acostumar a no fer, i clar, ens alenteix el procés i fa que es paguin quan toquen. El resta això, perquè aquesta energia, per exemple, és un cas, quan se registra la factura aquesta queda sense registrar. Sobre l'energia, s'ha de pagar perquè l'energia no té domiciliada, però sí. Si no, en aquell moment, al moment que es fa el registre de factures, aquesta, el tècnic que les entra, la falta, doncs queda en un limbo que no consta la quantitat, no existeix. Fins que no es registra bé la factura, aquesta factura realment, a dintre de la quantitat municipal, no està existint.
No, ja volia dir que si els reparaments d'intervenció són per factures de 12 euros, és que aquí hi ha un rigor absolut, vull dir, si mentre els reparaments siguin per factures d'aquest import, me sembla que no tenim que aixecar cap veu d'alarma, vull dir, i estic conforme que aquesta és l'obligació de la interventora i que s'ha de fer així, però vull dir que també tenim que mirar quina és la quantificació d'aquests reparaments. Podem passar a votació. Vots a favor, vots en contra, abstencions cap. D'acord. Passaríem al punt número 14, que és llevament, reparament, intervenció 10-2020. Interventora, sisplau.
Considerant l'informe de reparament 10-2020 de 10 de juliol del 2020 de la interventora de l'Ajuntament de Montblanc que s'annexa amb aquest acord, és la legislació vigent descrita en els anteriors punts d'igual incidència. Es proposa al ple, primer, llevar l'objecció de l'informe de reparament 10-2020 de la intervenció de l'Ajuntament de Montblanc. Segon, aprovar l'ordenació i el pagament efectiu de les obligacions que figuren annex a aquest acord per un import total de 100.308,46 €. Tercer, ordenar la intervenció que es facin als assentaments comptables necessaris per fer l'efectiva incorporació d'aquestes obligacions al pressupost de l'exercici corrent 2020, restant condicionada l'aplicació d'aquestes despeses al pressupost de l'exercici corrent, a l'existència de crèdit adequat i suficient i, si s'escau, prèvia tramitació i aprovació de modificació al pressupost vigent, tenint en compte que algunes d'aquestes despeses, incloses al reparament 10-2020, tenen finançament afectat.
Gràcies, Cesc.
Aquí estem amb una tercera casuística que pot ser per un reparament d'intervenció. En aquest cas, són factures de que vendrien, que haurien de venir arrossegades pel romanent d'usuria, en aquest cas el romanent d'usuria és negatiu, cosa que ho comentarem al següent informe que parlem posteriorment. I què en fa? Poder agilitzar el pagament de les factures, què farem? Les inclourem al pressupost 2020 i posteriorment aquest pressupost s'ha modificant per generar els crèdits per poder fer el pagament d'aquestes factures, com després explicarem quan parlem tant del pla de sanejament com de la liquidació de l'any 2020. Aquestes són factures d'inversió que venen d'inversions que van començar l'any 2019 i estan executant actualment, i per tal de poder agilitzar els pagaments i poder-les pagar, fem aquest repartiment d'intervenció per tal de dir, ara les paguem i posteriorment les inclourem dins el pressupost 2020.
Gràcies, Cesc. Juanma.
Sí, bueno, fins ara no he dit res, els reparaments, però afinem una mica que portem 10, el que portem d'any. Aquí n'hi ha un punt que és el que diu certificació de l'organització Carrer Cogullons. Això en teoria què seria, Cesc? Perquè si passa com als altres carrers, els veïns han a fer la seva aportació, no? O sigui que és un diner que no necessitem perquè en teoria l'hem cobrat o tenim que cobrar.
Evidentment, quina part que s'ha de pagar amb condicions especials, però el sistema no funciona en aquest sentit. Els procediments de pagament d'un ajuntament, de dos ajuntaments, no d'aquests, sinó de tots, funcionen amb el sistema de caixa única. És a dir, no té per què l'euro que ha portat el veí té que ser l'euro que paga la factura corresponent al veí. Això és com funciona l'administració pública, per tant, aquí sembla caixa única. No, una cosa és que el veí hagi liquidat, l'obra s'està executant i els diners no surten precisament dels diners del veí, sinó que són de la caixa única de l'ajuntament. No es vincula directament a la tresoreria d'una cosa amb l'altra.
Home, ja m'imagino que el mateix euro no serà, però me refereixo, aquí ho posem com factura sense pagar, o com deute, d'alguna manera, que això no és una deute, l'únic que fem és avançar els diners si no els tenim, però com a deute tal, no, jo no la veig així.
El que fem aquí, l'Ajuntament ha de pagar aquesta factura, per tal de poder-la pagar, s'ha de llevar aquest repartiment d'intervenció, en que s'hagi llevat aquest repartiment, podem procedir al pagament de la factura. No és un deute o no deure, sinó el fet que hi ha un repartiment en aquesta factura, perquè dins del pressupost d'actiu no està comptada, aixecant aquest repartiment permetem pagar-la i incloure-la al pressupost. No està en el fet de la tresoreria, sinó d'incloure-la pressupostàriament dins del pressupost i poder-la pagar.
Juanma, jo et diria, no del pla econòmic, sinó del pla real de l'obra, que aquesta obra, una part, la paga el propietari de les finques mitjançant un conveni i que ja hem anat fent. Però que és una obra que, com qui intervé, FECSE, gas i il·luminació, se'ns ha anat encallant. Jo crec que en un mes l'acabarem del tot, aquesta obra. És una obra que una mica... és petita, és allà la prolongació del carrer damunt de la zona esportiva, però hem estat molt, és una obra, una cosa que portem potser 10 anys, i jo crec que en l'espai d'un mes l'acabarem. Vull dir que si una cosa porta encallada 10 anys i està a punt de solucionar-se, és que és complicada i que si s'acaba realment amb aquest pla ens hem de felicitar tots, no? Serà un problema menys. Algú més, Juanma? Marc?
No, en general aquesta reparació és voluminosa, no és com les altres, no parlem de 12 euros, és una quantitat de diners important en la situació que tenim, ho tindrem d'aquí en endavant, però bueno, a veure, és el que n'hi ha i no podem fer res més.
Bé, nosaltres entenem que després de tres reparaments de diferents imports, ara estem davant d'un de 100.000, entenem que s'estan gastant més diners dels disponibles, no hi ha partides, el pressupost està desajustat i no creiem que sigui la manera correcta de gestionar els diners dels montblanquins i les montblanquines. Ara ens trobem doncs, que hem de fer front a unes factures per import, com deia, de 100.000 euros i que també es comptava amb el romanent de tresoreria de 2019, que ha resultat molt negatiu. Per tant, cal fer un plantejament de gestió econòmica, portem tres punts, com deia, de llevaments de reparaments i encara no hem arribat a la liquidació del 2019. I ens sobta el fet de que no hi hagi fons per unes obres que estan previstes, per molt que estiguin sobre el 2019 el pressupost del 2020 no tinguin una partida suficient.
No, perquè com que les obres estan en curs no les podíem pagar, vull dir, nosaltres pagarem l'obra quan s'hagi acabat.
Sí, sí, però és que no hi ha partida per pagar-les, és a dir, hem de fer una modificació de pressupost perquè hi hagi partida per pagar-les.
No pateixis que es pagaran. Podem passar a votació. Vots a favor. Aprovat per 8 vots a favor i 4 en contra. Passaríem al punt número 15, que és donar compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Montblanc, entitats en pendents, i donar compte dels informes annexos a la liquidació i control de l'inter del 2019. Interventora.
El decret d'alcaldia 358 del 2020, de data de 19 de juny del 2020, va aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 de l'Ajuntament de Montblanc. Va aprovar també adoptar les mesures de gestió pressupostàries necessàries a fi de que el venciment del pla econòmic financer vigent 2019-2020 es compleixin els objectius d'estabilitat i la regla de la despesa. Adoptar alguna de les mesures proposades de l'article 193 del text reforç de la llei reguladora d'hisendes locals i elaborar i aprovar un pla de sanejament financer formulat per l'any en curs i els 3 anys següents per corregir el desequilibri i donar compte al ple de l'aprovació de la liquidació en la primera sessió que es celebri. Considerant els informes d'intervenció annexos a la liquidació del 2019 i considerant l'informe de control intern del 2019. El decret d'alcaldia 391-2020 de 8 de juliol del 2020 va aprovar donar compte al ple de la corporació en la primera sessió que celebri de la liquidació corresponent de l'exercici 2019 de les entitats dependents, considerant que la Junta General del Consorci del Museu de la Conca de Barberà, en sessió ordinària celebrada el 8 de juny del 2020, va donar compte de la resolució de presidència 16-2020 per la qual es va aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2019 del Consorci del Museu Comarcal Conca de Barberà. El Consell d'Administració de la Societat Mercantil Aigües de Montblanc SL, en data 6 de juliol del 2020, va aprovar, entre d'altres, la liquidació dels comptes de l'exercici 2019. L'article 193.4 del Decret Legislatiu 2-2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text reforç de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, estableix que de la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el pressupost general i dels estats financers de les societats mercantils dependents de l'entitat, un cop realitzada la seva aprovació, es donarà compte al ple, en la primera sessió que es celebri. L'article 37 del Reial Decret 424-2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, disposa que l'òrgan interventor ha d'elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l'aprovació del compte general un informe resum dels resultats del control intern. Aquest informe resum serà tramès al ple mitjançant el president i a la intervenció general de l'administració de l'Estat durant el primer quadrimestre de l'any i contindrà els resultats més significatius derivats de les actuacions de control financer i la funció interventora realitzades durant l'exercici anterior. En conseqüència, es proposa donar compte específicament al ple de l'Ajuntament de Montblanc del decret d'alcaldia 2020-358 de data 19 de juny del 2020. Que consta annex a aquest acord d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019, advertint que cal adoptar les mesures de gestió pressupostàries necessàries a fi que el venciment del pla econòmic financer vigent 2019-2020 es compleixin els objectius d'estabilitat i regla de la despesa. Adoptar alguna de les mesures de l'article 193 del text reforç de la llei de les hisendes locals i elaborar i aprovar un pla de sanejament financer formulat per l'any en curs i els 3 exercicis següents per corregir el desequilibri. Segon, es dona compte específicament al ple de l'Ajuntament dels següents informes d'intervenció que consten annexos en aquest acord. L'informe 373 de 18 de juny del 2020 d'aprovació de la liquidació del pressupost. L'informe 374 de 18 de juny del compliment dels objectius de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. L'informe 375 de 18 de juny del 2020 de la liquidació del 2019 relatiu a les inversions financerament sostenibles de l'any 2017 i 2018. L'informe 373-76 del 18 de juny del 2020 de la liquidació del 2019 relatiu a les objeccions, omissions i anomalies en els ingressos. L'informe 377 de 18 de juny del 2020 de la liquidació del 2019 relatiu als pagaments a justificar i de les bestretes de caixa fixa. I l'informe 301 del 30 d'abril del 2020 informe resum del control intern del 2019. Tercer, es dona compte específicament al ple de l'Ajuntament del decret d'alcaldia 2020-391 de data 8 de juliol del 2020 que consta annex d'aquest acord i que va aprovar donar compte al ple de la corporació en la primera sessió que es celebri de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 de les entitats dependents de l'Ajuntament, Consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà i de la Societat Mercantil Aigües de Montblanc SL.
Cesc, regidor d'Hisenda.
Bé, aquí ens trobem realment el punt important que ens donava tot el que hem anat fent fins ara, el per què passen aquest seguit de repartiments i per què hi ha aquesta situació en aquesta casa, d'acord? Estem trobant de la liquidació de l'any 2009, que podem considerar que és una liquidació dolenta, i que ens suposarà prendre un seguit de mesures per tal de solucionar aquesta situació actual i redreçar les finances d'aquesta casa en el sentit de poder tornar a complir els paràmetres d'estabilitat marcats pel govern central. Actualment, a dia d'avui, realment la liquidació del 2009 està parant amb un ajust pressupostari i un resultat negatiu per 1.400.000, a què es dona això? Tot això ens porta al final aquest romanent de tresoreria negatiu per 861.000 euros, dels quals 450 són romanents de tresoreria i 406 són els estandards del compte 413 pendents d'aplicació que els expliquem al pressupost d'aquest any. Això, jo després d'analitzar els números amb la intervenció d'aquesta casa, podem considerar que ha donat per tres motius principals. Primera, un seguit d'ingressos que es van preveure i que no es van realitzar, de diversos àmbits, o d'un referiment de l'economia, el tema difícil s'ha de frenar molt, els aprofitaments urbanístics que al final es van acabar executant, i això ens va portar a un menor ingrés a l'hora de liquidar el pressupost 2019, sense que es frenés la despesa corresponentment quan tocava, per tant va fer que es creés aquest ajust. Això és el primer motiu. Un segon motiu, que és el que ens porta també, es va concentrar en molta obra civil en un sol any. Això és un problema, tens un seguit de despeses que vas arrossegar en pressupost i pressupost, com per exemple el carrer Senan, el carrer Senan es pressuposta diversos anys i s'acaba executant l'any 2019. Què et fa això? Que al final has incrementat molt la despesa en un sol any concret, a base d'inversions, passant, arribant a aquests 10.200.000 euros de despesa que es va fer l'any passat i que no s'havia d'haver arribat a tant nivell. I un tercer motiu va ser l'arribada, justament quan ja la situació econòmica ja era dolenta, l'arribada va generar un seguit de despeses extres que ni comptaves ni estaven plantejades i que es van haver de fer sí o sí. Per tant, es va tirar per fer les despeses i ara això ens repercuteix amb aquests indicadors. Evidentment, la situació no és bona, i evidentment és molt millor que fa 10 anys, que fa 15 anys, és almenys el Junyent Blanc a dia d'avui té capacitat per sortir-se d'aquesta situació perfectament, però això obligarà a fer uns ajustos que properament comentarem amb el pla de sanejament. Tots aquests indicadors, especialment el de la riuada, va ser que ens va acabar de desajustar l'estalvi net. El fet de desajustar l'estalvi net sí que suposa algun problema en el fet que no podem optar al mercat de crèdit, quan realment ens repercuteix a fer aquest, ara hem de fer aquest exercici de contenció de despesa i de quadrament de la casa. Bàsicament, per últim també, si fiquem a destacar indicadors, ja que a tots els nivells que es compleixen, si incompleixen les tres regles, però que sí que es compleix a part del deute viu. El deute viu a final de 31 de desembre de l'any 2019, estan parlant de comptant el deute curt més el deute llarg, és a dir, tot el deute de la casa, a un 2.510.000 euros. A dir, avui està més baix perquè aquest 1.400.000 que deute de termini ja anem a amortitzar un tros més. Realment, a la Junta de Montblanc ens trobem en una situació que al llarg dels anys ha anat baixant impostos, hem amortitzat molt deute. Això al final, en un any que no es van complir els ingressos, se van ajuntar despeses i a més la riuada ens va portar a situació a remei. La situació s'hi ha de posar remei, estem treballant i ja fa temps amb la intervenció d'aquesta casa per posar remei amb tot l'equip de govern, però sí que requerirà de fer aquest pla de sanejament per tal d'actuar correctament. Aquí, evidentment, i allà pensant ja en un futur, s'ajunten dues coses més, s'ajuntarà la sentència de Vedàlia i s'ajuntarà, que hi ha una incògnita molt gran en l'horitzó, que és l'impacte econòmic que pugui tenir la Covid-19 amb els danys a nivell ja no només d'aquest Ajuntament, sinó a nivell de l'economia global. Hem fet un pla de sanejament juntament amb Diputació que ens permet plantejar opcions per fer una situació, s'haurà d'aplicar, no és precisament el que nosaltres volíem, però és el que ens permetrà redreçar la situació i poder tornar a ajustar els comptes d'aquesta casa al llarg d'aquesta legislatura.
Gràcies, Cesc. Per part del grup socialista, Juanma.
Uf, impresionante. Habías dicho que de alguna manera había habido una falta de ingresos previstos en principio, ¿no? Supongo que sería en principio del año. No hay una revisión, no hay una supervisión en este caso de las finanzas. ¿Por qué se llega a ese extremo? Y luego hay temas como el de las aiguats. Bueno, creo que todo eso va a repercutir más al INE que no al 2019, ¿no? Comenzamente se van a comenzar a pagar muchas facturas y muchas deudas relacionadas con las aiguats al comenzamiento de año. No se puede aplicar al 2019, pues se va a comenzar a pagar, pues habrían de pagar al INE.
No, no, no es cuando se van a pagar, sino cuando se van a emetre las facturas, ¿eh? No, tenim factures del 2019 per valor de 100 i pico mil euros, tocant els 200.000, eh? Que va ser quan estaven els carrers en fang, qui puguis o no teníem que intervenir allà. No, no és que s'haguessin pagat, no, és que les factures se van emetre el 2019.
Sí, sí, les factures se van emetre, es van presentar, es van demanar, però se van pagar, se van fer efectives a partir del gener, quasi totes, no?
Ja, però no, quan fem la liquidació, les factures presentades el 2019 computen, eh? Digues, digues, home, si vols més aclaracions, Marc.
Primer, una qüestió tècnica. L'informe diu que el pressupost inicial de despeses és de 3.949.000 i el definitiu és de 11.500.000, mentre que sobre els ingressos d'exercicis oberts i tancats i pendents de cobrament reflecteix un pressupost inicial d'ingressos de 9.700.000 i un pressupost definitiu d'11.500.000. Creiem que hi ha una errada i que el pressupost inicial de despeses és de 9.700.000, com els ingressos, no? En cas contrari, la situació encara seria més preocupant. Suposem que deu ser una equivocació a l'hora de transcriure i que no són 3.900.000, sinó 9.700.000, oi? D'acord. Bé, el fet és que, amb tot, les xifres que recull la documentació de la liquidació del 2019 no són gens optimistes. Les obligacions pendents de pagament a 2019 són 928.958,30, ex d'exercicis tancats 36.095, i en total hi ha creditors pendents de pagament per 958.000 euros, 1 milió d'euros de creditors pendents de pagament. També assenyala que hi ha 3.007.000 euros pendents de cobrament, un indicador que ens indica que cal pensar-ho dos cops abans de fer més despesa. En el cas del resultat pressupostari a 31 de desembre de 2019 és de menys 1.624.000 euros. L'arribada hi pot tenir a veure una mica, una part la podem acceptar, però hauríem de quantificar potser aquesta xifra de despeses per tenir la xifra concreta, perquè estem parlant de 2019 també, i que el 2019 al maig van haver eleccions i, com sempre passa amb aquest equip de govern, en època electoral surten obres per a tot arreu com si s'acabés el món, i ara un any després veiem els resultats amb uns números molt preocupants: 1,6 milions d'euros de dèficit pressupostari, 1,6 milions que sense tenir-los es van gastar i que ara veiem com es succeeixen els reparaments i la concertació de préstecs. El romanent de tresoreria per despesa general, del que parlarem al proper punt, és de menys 454.950, mentre que el romanent de tresoreria de despesa general ajustat és de menys 861.000 euros, com apuntava el regidor d'Hisenda. El 2018 la situació era ben diferent. Arrosseguem mal comptes dels anys passats, massa números vermells, i el primer trimestre de 2020 no planteja una situació gaire millor. Sobre les inversions financerament sostenibles, l'informe d'intervenció 152/2018 indica que amb el superàvit de 2017 es van poder destinar 55.000 euros a finançar inversions financerament sostenibles. La situació de 2018 sobre 2019 és ben diferent. Al ple de setembre de 2019 es va acordar destinar els 95.273,73 euros de superàvit de 2018 a reduir endeutament abans de finalitzar el 2019. I l'11 de desembre de 2019, intervenció assenyala que no s'havia fet efectiva aquesta liquidació d'aquests 95.000 euros. La pregunta és si a hores d'ara ja s'ha fet efectiva aquesta liquidació, si s'ha complert l'acord de ple. No sé si l'interventor es podria respondre si aquesta liquidació s'ha efectuat.
Aquesta liquidació no és efectiva, i també se'n fa la memòria el seu dia al ple mateix i es va anunciar que no es faria efectiva, que no, que no es farà efectiva, i que a més tampoc hi ha altres dies per fer-la, per tant és absurd dedicar uns diners a reduir més el deute un tant que el deute ja és baix quan no tens tresoreria per fer altres coses.
D'acord, no, més que res perquè hi havia un acord de ple, com deia, al setembre, que així ho deia. Però bé, si ens fixem a l'informe d'intervenció 374/2020 sobre el compliment de la regla de despesa, el deute públic i l'estabilitat pressupostària, ens diu que hi ha una necessitat de finançament de menys 1.335.500 euros. El 2018 la capacitat de finançament era positiva, amb 715.000 euros. Per tant, hi ha una variació, una desviació de 2 milions d'euros d'un any sobre l'altre. Per tant, no anem massa bé. En aquest mateix informe, a l'annex 7 es detalla que es liquida el pressupost de 2019 amb 8.664.000 euros d'ingressos i 10.200.000 euros de despeses. Per tant, la diferència, com dèiem, és de menys 1.624.753, una xifra que preocupa. Per altra banda, a l'annex 9 s'indica que no es compleix la regla de la despesa amb un marge de menys 1.817.000 euros. El límit es troba per sota del pressupost liquidat que es vol aprovar. Hi ha diferències importants, també en aquest cas, entre el 2018 i el 2019, com ara en el pagament ajornat d'adquisicions. El 2018 puja a 150.000 euros positius i el 2019 és de menys 411.847. També hi ha una diferència molt important respecte a les despeses pendents d'aplicar. El 2018 estem parlant de 51.500 euros i el 2019 la xifra ascendeix a 408.000 euros. A la liquidació del 2018 i a la liquidació del 2019, les xifres, com hem detallat, són massa diferents i creiem que això és símptoma de que no s'ha seguit una línia de gestió econòmica massa acurada. L'informe també diu que el deute viu a 31 de desembre de 2012 és del 31%, 31,38%, i que el deute a curt i llarg termini és de 2.410.000 euros. Haurem de posar aquesta xifra al dia per veure quina situació ens trobem ara, però veient l'augment de deute que es preveu per les concertacions de préstec que es preveuen, per tant haurem de veure com queden aquests números a data d'avui. I sobre el període mig de pagament anual és de 33,71. Hi ha pendents de pagament 715.715 euros i si el període mig de pagament se'ns dispara podem tenir problemes per accedir a finançament i la situació encara seria més greu. L'informe exposa que existeix un pla econòmic i financer fins a 2020 i indica que cal adoptar mesures de gestió pressupostària. Hi ha un plantejament d'aquestes mesures. El pla de sanejament de la Diputació serà l'eina que ens ajudarà. I quines actuacions es preveuen per redreçar aquesta situació que hi ha del 2019? Gràcies.
Gràcies. Bé, ja em semblava que aquí en aquest Ajuntament quan han votat contra l'Arsal doncs era una votació sincera, però jo crec que avui dia vostè, Marc, ha superat la Maria Jesús Montero, ministra d'Hisenda, i jo crec que has superat el Montoro, ministre d'Hisenda del PP i el que va aplicar l'Arsal. El que diu que nosaltres no podem tindre un dèficit de que tenim aquí d'un 28-29 de un deute del 28-29 sobre el pressupost, però que es permet a l'Estat espanyol tindre un dèficit del 120%, que ara amb les mesures de la Unió Europea que no són donacions sinó que són crèdits a tornar al 2050 passarem del 120 al 135, vull dir, jo torno a repetir, la situació econòmica de l'Ajuntament, tenim ara uns certs desequilibris, tenim uns certs problemes, tenim la sentència de Veralia que jo reconec que afecta molt en aquest exercici concret, amb la situació en què estem, no el global del pressupost de l'Ajuntament i de la situació de l'Ajuntament a llarg plaç, però jo tota aquesta situació de gorero de que aquí estem en una situació desastrosa i que no tenim sortida i que no pagarem els proveïdors i no pagarem el personal d'aquest Ajuntament, bueno, ja ho va dir abans de les eleccions, ha passat un any, han pagat puntualment, d'aquí un any li tornaré a repetir que a pesar dels seus discursos d'avui continuarem pagant en plaç els deutes que tenim i jo doncs li rebato per la major, vull dir, jo no nego que tenim certes dificultats, que me parla de la passada legislatura, sí que l'últim any vam tindre un increment del gasto més gran, però també vam passar de 3.800.000 a la primera legislatura a, no, 3.600.000 a 1.400.000 de deute a llarg plaç, eh? I escolti, jo crec que econòmicament i financerament la legislatura passada és, amb aquests números, una bona gestió econòmica. Ara, si vols continuar o voleu continuar per aquest estat d'alarma, jo només tinc a dir que el poble de Montblanc té que estar tranquil, que els funcionaris de l'Ajuntament tenen que estar tranquils, que aquí estem exposant amb un rigor absolut la situació econòmica de l'Ajuntament i que amb les dificultats que hi ha no hi haurà cap problema per tirar endavant. No hi haurà cap problema per tirar endavant. Eh? Hi ha alguna... Sí, sí, en tant.
Gràcies, jo no crec que tingui la capacitat dels ministres d'Economia del govern espanyol.
Jo crec que l'ha superat.
No, perquè jo simplement he agafat... és veritat, hi ha un rigor important amb aquesta presentació de xifres, perquè tenim una informació molt detallada, aquí hi ha una gran feina d'intervenció per explicar-nos realment quines són les situacions, i m'he limitat a donar les xifres que apareixen als informes adjunts amb aquesta liquidació. Per tant, he fet una lectura d'unes xifres que són oficials, que van inherents amb aquest decret d'alcaldia de liquidació del pressupost. Per tant, he exposat la meva preocupació per aquestes xifres, amb el grup ho hem estat analitzant i hem vist que realment sí que és veritat, el mandat passat ha anat una mica millor, per això he fet aquesta comparativa entre 18 i 19, però el 19 les coses s'acaben de torçar i crec que no hem fet cap alarmisme, simplement posar damunt la taula unes xifres que ens preocupen, simplement és això.
Te poden preocupar, però dir que poses en qüestió de que podrem pagar salaris i que podrem pagar proveïdors, jo te la nego per la major.
No, jo no he dit, jo no he dit.
Home,
he dit que em preocupa la situació.
Ho vas dir abans de les eleccions i avui ho tornes a repetir.
He dit que em preocupa la situació i que em fa bo que no puguem arribar.
Agraeixo la teva rectificació. Endavant.
Evidentment els números de 2019 no són els que voldríem, però no hi ha res que no tingui remei. Si prenent les mesures adequades i augmentant un rigor comptable major, és fàcil de solucionar aquesta situació. I evidentment també la sentència de Benàlia no ajudarà gens, però sí que l'hem de pagar i no tenim altra opció que pagar-la. Per tant, la pagarem. Hi ha indicadors negatius, hi ha indicadors que arreglarem i al final, si esperem que quan puguem fer un balanç a final de tot l'any 2023 a nivell d'Hisenda aquest balanç sigui positiu, igual que si féssim un balanç a l'anterior legislatura també seria positiu a nivell global de l'atur, tot i que l'any 2019 el volum de despesa va ser més elevat que els ingressos i això suposarà uns ajusts que hem d'arreglar.
Gràcies. Hi ha cap més intervenció? Podem passar a votació. Vots a favor? Doncs el 16, que és donar compte d'informe d'intervenció en relació al remanent de tesoreria per despeses general negatiu del 2019. Interventores, sisplau.
Considerant que la intervenció de l'Ajuntament de Montblanc ha emès informe 426/2020 en relació a les mesures adoptades pel romanent de tesoreria per despeses generals negatiu com a resultat de la liquidació de l'exercici 2019. L'article 193 del Reial Decret Legislatiu 2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el decret reforç de la llei reguladora d'hisendes locals. I en conseqüència es dona compte específicament al ple de l'informe d'intervenció número 426/2020 de data 10 de juliol del 2020 relatiu a les mesures adoptades pel romanent de tesoreria per despeses generals negatiu com a resultat de la liquidació del 2019 que consta annex a aquest acord. Les conclusions del qual són: s'informa en relació al romanent de tesoreria per despeses generals que s'hauria de procedir amb alguna de les mesures proposades a l'article 193 del text reforç de la llei reguladora d'hisendes locals. S'informa que consta sol·licitud de subvenció al PAM anualitat 2020 de la Diputació de Tarragona per un import de 454.950,85 d'acord amb l'expedient 1116 d'Actio 2020, destinat a sanejar el romanent de tresoreria ajustat negatiu. Aquesta sol·licitud de subvenció no és cap de les mesures establertes a l'article 193 del TEC reforç de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, tanmateix és una mesura assimilable a l'article 193.3 per absorbir aquest romanent de tresoreria negatiu resultant de la liquidació 2019, però en comptes de generar el superàvit en el pressupost de l'exercici següent, s'aplicarà en l'exercici 2020, sempre i quan es rebi l'otorgament definitiu d'aquesta subvenció i la recaptació efectiva dels ingressos d'aquesta subvenció. S'adverteix que en cas de no rebre l'otorgament d'aquesta subvenció del PAM a l'anualitat 2020 de la Diputació de Tarragona per import de 454.950,85 s'haurà de procedir amb el que estableix l'article 193 del TEC reforç de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals. S'adverteix que en cas de rebre l'otorgament d'aquesta subvenció no es podrà fer cap generació de crèdit ni es podrà suposar en cap cas un augment de despeses a l'exercici 2020 i s'ha de garantir que siguin majors ingressos efectivament recaptats en capacitat de generar el superàvit pressupostari necessari per import de 454.950,85 per sanejar efectivament el romanent de tresoreria negatiu. Sotmetre aquest informe a coneixement de l'alcalde per la seva inclusió en un punt a part en l'ordre del dia del ple.
D'acord, gràcies, Cesc.
Bé, aquesta és la primera mesura que hem adoptat a nivell de sanejar el romanent de tresoreria de l'any passat. Generalment aquest informe que m'estava tornant a revisar està desactualitzat doncs, amb els pes de tractar amb el personal del FAM i l'intervenció d'aquesta casa i treballar aquests dies de plaçament. Hem notat per fer una petició extraordinària a Diputació de Tarragona pel qual poder dedicar la totalitat del PAM, dels 671.000 euros que correspondrien a Montblanc, a poder sanejar el dèficit 2009, cosa que ens implicarà una entrada de tresoreria cobrint despeses ja pagades i ens permetrà poder reactivar les finances municipals de forma fàcil. En aquest sentit no podem interpretar tampoc que vol dir que gastem el PAM en despesa corrent. Realment aquest PAM finalment podem considerar que s'haurà col·locat a inversions que s'han realitzat. Què vol dir això, per exemple? Que inversions com la reforma dels serveis del pavelló que vam fer l'any passat i que s'han pagat aquest any entre el 19 i el 20, finalment seran pagats amb aquest PAM de la Diputació. No és que no fem inversió futura, sinó que acabarem pagant les inversions que ja s'han fet durant aquests anys i també aprofitarem aquest PAM en servir per pagar despeses de la riuada que ens han generat aquest romanent negatiu. Per tant, és una mesura que jo crec que és una aposta per la responsabilitat fiscal d'aquesta casa, i la hisenda i la tresoreria d'aquesta casa es veuran molt beneficiades per aquesta decisió i és una eina de responsabilitat que crec que hem de fer tots per poder aconseguir arreglar els ajustos pressupostaris presentats al punt anterior.
Gràcies, Cesc. Juanma. Marc.
Bé, com dèiem, el romanent de tresoreria per despeses generals a data 31 de desembre és de menys 454.000. El 2018 era d'un milió i mig de romanent positiu, 2 milions d'euros que s'han gastat i que ara necessitaríem i no tenim. Bé, la solució no és fàcil de resoldre, està clar, això és, ho compartim. L'informe adverteix que davant d'aquestes situacions hi ha opcions que contemplen la llei d'hisendes locals, com s'ha dit, reduir les despeses del pressupost 2020, la interventoria adverteix que aquesta opció és difícil, concertar un préstec, després en parlem d'un, segurament properament d'un altre, i aprovar el pressupost de 2021 amb un superàvit inicial negatiu pel mateix import. L'informe també assenyala la utilització de la subvenció del PAM de la Diputació que s'ha demanat per sanejar el romanent de tresoreria i no es contempla com una solució que encaixi plenament en les opcions existents, però que es podria acceptar sempre quan la subvenció sigui atorgada i ingressada. L'informe indica que si la subvenció, en cas de no ser atorgada, no es podria utilitzar, en cas de ser atorgada, no es podria utilitzar per generar crèdit ni destinar-se a noves despeses. S'ha explicat que s'ha servit per liquidar les despeses ja que s'han liquidat. L'informe adverteix que si finalment no rep la subvenció per l'import afectat, caldrà contemplar doncs, aquestes opcions que ara mateix comentava. No sé quina solució, esperem que el PAM arribi, perquè l'import de romanent de tresoreria de despesa general és més alt que el PAM, és de menys 861, el PAM són uns 600 i escaig, que ara no tinc la xifra al davant. Però bé, és una llàstima que haguem de destinar el PAM a això, quan molts ajuntaments estan utilitzant el PAM per fer inversions, per fer despesa corrent, per fer futur, entendre's. Però bé, al llarg del ple hem vist reparaments, desequilibris pressupostaris, dèficits, i encara ens quedarà parlar del préstec, per no parlar de les bestretes de base o del fons de l'Estat que ja s'han demanat, o una situació, doncs, com dèiem, que ens preocupa. Caldrà refer aquest pressupost de la baix i replantejar la despesa, i o comencem a contenir una mica aquesta despesa, o potser s'haurà de pujar impostos, com apunta el pla de sanejament. I ara mateix sí que és veritat que estem passant la crisi del Covid i que això esdevindrà una crisi social i econòmica, i que no és dels millors escenaris que ens podem plantejar.
Gràcies. Bestretes de base, com que hi ha aquesta situació del Covid i no hi ha hagut la recaptació, de moment no hem pogut demanar cap.
Si no anem errats, hi ha una despesa extraordinària demanada de 300.000 euros i, segons tenim entès, ja no se'n pot demanar cap més.
Si no vam demanar una al principi de març, justament, per pagar les certificacions d'això. Normalment Montblanc tenia unes despeses extraordinàries d'uns 800.000 euros, ara vam poder gaudir una de 300.000 al mes de març, i jo crec que a Bata ja no en donarà cap més fins a final d'any. Per tant, no és una eina, que és un recurs que has perdut d'això. Fins i tot ara, amb la compensació de Vedale, que fa en aquest mes de Montblanc, ens han reduït una mensualitat de la cosa que assenyala també que a Bata, que, evidentment, si no recauda impostos, no té tresoreria. És a dir, això és una situació donada per la Covid-19, evidentment totes les administracions, si no entren diners, evidentment no poden fer ús de tot. No és, independentment de la situació conjuntural de Montblanc, és això que es repetia dels ajuntaments actualment. La Covid-19 t'ha fet un frenasso de despesa i d'ingrés molt considerable, que t'ha bloquejat tot el dia uns mesos. Això passarà a totes les administracions. També crec que l'utilització d'aquest PAM en aquesta situació és una crisi de responsabilitat i de lògica financera. És a dir, tens una oportunitat per poder arreglar, el PAM ja contempla que l'any 2020 se puguin dedicar a tractament de remanents, i creiem que és un exercici que s'ha de fer dedicar-la a això. També esperem que la part restant que queden de remanents negatius, també hi ha pendent un ingrés que encara ens han resolt des del Ministeri d'Interior, que pot pujar aproximadament 160-170.000 euros, que ve relacionat amb les despeses d'emergència de la Riuada, que ven d'arribar en 6 mesos, en fan 9, i no tenim per força, però sí que tenim el compromís de que aquesta despesa existirà, que seria un ingrés sobrevingut sobre despeses que s'han realitzat. Per tant, serviria per acabar de tapar el remanent negatiu i poder estabilitzar la despesa pressupostària. Tot i això, evidentment, totes aquestes mesures, aquesta, tant com aquest substitut de dedicar tot el PAM sencer al remanent, ens bé estar estipulant el pla de sanejament, que pròximament parlarem, i que és una eina que al final ens servirà i que serà revisable i que ens servirà per tornar a la normalitat d'aquesta. Hi ha molts ajuntaments que treballen amb pla de sanejament, és una eina més que té l'Estat de control sobre els ajuntaments, i és una eina més que té els ajuntaments per ficar les seves finances més d'això després d'un any on hi ha hagut desajustos.
Sí, no, estic d'acord que utilitzar el PAM per això és una solució, i si no recordo malament són les pròpies bases del PAM que diuen que si hi ha romanent tesoreria negatiu, el PAM s'ha de destinar per força a això. Per tant, és una decisió que ens trobem ja implantada per les pròpies bases del PAM, però entenem que és la solució que necessitem, i per tant no res més a dir.
Les bases del PAM ens obligaven a gastar aquests 413.000, que són el remanent pròpiament dit. Nosaltres d'això, després de parlar amb el FAM i després de treballar amb la intervenció d'aquesta casa, hem decidit poder demanar també una part de la 413, que no és talment remanent d'això, és a dir, el PAM, que si hem pogut fer els 400.000 de remanent negatiu directe al PAM i el resta de cada inversió, com decidir que com a exercici de responsabilitat poder dedicar la totalitat del PAM a aquesta qüestió.
Bé, jo només també, ja que hem parlat de les riuades i de totes aquestes qüestions, vull dir que si ara tinguéssim la disposició tant de la Generalitat com del Govern Central, tindríem una disposició de crèdit per fer efectiu el tema de les riuades entre 3 milions i mig, que és el que ja ens ha aprovat la Generalitat, i 4, que ja ho discutiríem, que és el que havíem demanat nosaltres. I jo només te demano, i ja t'ho he demanat altres vegades, i amb la més bona de les intencions, és que Juanma aixeca el telèfon, truca, que jo també ho faig, i ja ho sé que tu ho fas, i a veure si se n'en sortim de que se'n anem de vacances, que ja hi hagi aquest acord del Consell de Ministres. No, no, ni estic segur, i ja sé que no és que l'hagis trucat avui, sinó que anem fent tàndem de trucar una setmana a una setmana a l'altra, a veure si ens en sortim.
Avui mateix, a les 7, estava trucant-li.
D'acord.
El camí.
Val, doncs, aquest és un punt que és de donar compte, no tenim que passar a votació. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació d'autorització de la compatibilitat d'un segon lloc de treball o activitat a l'empleat Fidenci Baciana Bové. Sisplau, secretari. Sí.
Considerant que en data de 10 de juliol de 2020 va tenir entrada al registre de l'Ajuntament un escrit presentat pel senyor Fidenci Baciana, mitjançant el qual sol·licita el ple de l'Ajuntament que informi la compatibilitat del senyor Fidenci Baciana del lloc de treball d'enginyer municipal de l'Ajuntament de Montblanc amb una dedicació parcial del 90% de la jornada laboral amb l'activitat de l'exercici privat de la seva professió d'enginyer amb els límits establerts a l'article 53 del 1984 de 26 de desembre d'incompatibilitats del personal servei de les administracions públiques i sense que aquest fet impliqui un perjudici al normal desenvolupament laboral a l'Ajuntament de Montblanc. Vist l'article 9 de la llei 53/1984 d'incompatibilitats del personal servei de les administracions públiques, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, informar favorablement la sol·licitud del senyor Fidenci Baciana, enginyer municipal de l'Ajuntament de Montblanc, i una dedicació del 90% de la seva jornada laboral per a compatibilitzar una segona activitat de l'exercici privat de la seva professió amb els límits establerts a la llei 53/1984 de 26 de desembre d'incompatibilitats del personal servei de les administracions públiques i sense que aquest fet impliqui un perjudici al normal desenvolupament laboral a l'Ajuntament de Montblanc. Segon, en cas que hagués variacions de l'activitat en totes o alguna de les circumstàncies que han donat lloc a aquesta autorització, s'haurà de sol·licitar de nou la compatibilitat. Tercer, notificar aquest acord al senyor Fidenci Baciana amb el peu de recursos
pertinent. Gràcies, Cesc.
Simplement el Fidenci, un dels treballadors d'aquesta casa, que ens demana aquesta compatibilitat per poder treballar puntualment a l'Ajuntament del seu poble per uns temes concrets, i creiem que podem donar la compatibilitat de forma tranquil·la, que a més és un dels millors empleats d'aquesta casa.
Gràcies, Juanma.
Nosaltres votarem a favor, entenem que com bon canongí ha de fer cas al clam del seu poble, no? I en aquest cas a la canonja ho necessitem.
D'acord.
Per part nostra només agrair la tasca que el Fidenci Baciana realitza amb aquest Ajuntament i que li desitgem èxits amb aquesta segona activitat que pugui emprendre i que votarem a favor.
Val, jo només volia referenciar que ell té un contracte del 90% aquí. Ell en el seu poble de la Canonja, doncs, hi ha una enginyera que està de baixa laboral per maternitat i l'alcalde d'allà li ha dit, home, a veure si aquests mesos que ens dura la maternitat ens pots donar un cop de mà, no? Bé, és una qüestió entre ajuntaments i entre ens tenim que ajudar els uns als altres, no? Doncs senzillament això. Podem passar a votació? Vots a favor? Aprovat per 13 vots a favor, per 12 vots a favor, perdó. Passaríem ara a la Comissió Informativa de Persones, proposta de dies festius locals. Secretari.
Vista l'ordre de treball d'Afers Socials i Famílies 81/2020 de 14 de juny, pel qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per l'any 2021, vist l'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015 de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en el qual s'indica que de les 14 festes laborals dues tindran caràcter local, i d'acord amb el decret 177/1980 de 3 d'octubre, en el qual s'estableix que les dues festes locals seran fixades per ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a proposta dels municipis, Atès que d'acord amb l'article 46 del Real Decret 2001-83 de 28 de juliol l'acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel ple, vista la comunicació dels serveis territorials de Tarragona al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de data 19 de juny del 2020 en el qual sol·liciten poder disposar de la proposta de dies festius locals per l'any 2021 abans del dia 31 de juliol del 2020, vista la normativa vigent, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar les festes locals per l'any 2021, els dies 8 i 9 de setembre de 2021. Segon, comunicar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Gràcies. Judit, vols intervenir sobre aquest punt?
Bon vespre a tothom. Res, simplement que l'any que ve doncs, els dos dies festius locals seran el 8 i el 9 de setembre, cauran en dimecres i dijous, i posem esperança en que la festa major de l'any que ve sigui tal com ens agrada viure-la i amb salut. Res més.
Gràcies, Judit. Per part dels grups, Juanma.
Res a dir, entenem que són els dies que toquen i em sembla bé.
Marc?
Sí, per part nostra també veiem que són dates adients, són els dies de la festa major de sempre, i el fet de que no caiguin en dissabte també està bé perquè com a mínim enguany els comerciants doncs, no tindran aquells prejudicis que algun any es troben quan algun festiu els cau en dissabte. Per això votarem a favor.
Gràcies. Ara entraríem a la... Ah, perdona. Vots a favor? Votat per unanimitat dels 12 presents. Entraríem a l'apartat de mocions, que en tenim 5. Jo diria, perquè com que ja més o menys ho tenim tots, i posem-lo dels parcs eòlics i així, se va ja explicitar d'això, que només passéssim a llegir per una qüestió, perquè ja són les 10 i 10 i portem 2 hores, que només passéssim a llegir la part de, que se somet a votació, no la part expositiva, sinó la part... Us sembla bé? Doncs va. Comencem.
Llegeixo la part dispositiva i ja està?
De... Sí, sí, llegim la part dispositiva i us sembla bé? O si el que les vol presentar vol fer una explicació o quan acabi de llegir tu fas l'explicació d'aquesta primera que és iniciativa TV i els altres fem una, després de la part dispositiva una petita explicació, no?
Bé, la primera moció que me l'ha modificat el Juan, me l'ha donat ara, és una moció que entenc que presenten tots els grups municipals,
sí, sí,
en relació per restablir el servei d'atenció primària als consultoris locals i al cap de la comarca. Bé, després de tots els antecedents, es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, instar el Departament de Salut del Govern de la Generalitat a reobrir els consultoris locals de la nostra comarca tancats arran de la pandèmia de la Covid-19 i que a hores d'ara resten tancats. Segon, instar el Departament de Salut del Govern de la Generalitat que la reobertura estigui d'inici dotada del mateix personal que abans de la pandèmia i a les mateixes condicions d'atenció que abans de la pandèmia. Tercer, instar el Departament de Salut del Govern de la Generalitat a presentar a la comarca de la Conca de Barberà un pla de futur per dotar a l'atenció primària dels recursos necessaris. Quart, traslladar aquests acords al Departament de Salut del Govern de la Generalitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya i al Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
Gràcies, secretari. Juanma.
Bé, doncs com ja sabeu, va ser una idea que va sortir quan ja va a millorar una mica el tema de la pandèmia i que encara n'hi havia consultoris a nivell de poblacions petites i altres no tan petites. En principi era per forçar d'alguna manera tornar a l'anterior al Covid, no? En quant al servei, que no es, parlar una mica així, que no es quedés allò de l'atenció telefònica, no? Que si tornéssim a funcionar com funcionaven abans, forçar o demanar a la Generalitat també que millori o que faci un plan de viabilitat futur amb el tema sanitari a la nostra comarca i, bueno, d'alguna manera millorar, tornar com estaven i millorar el que sigui possible el tema de sanitat.
Gràcies, Juanma. Marc?
Sí, per part nostra dic que votarem a favor perquè entenem que ara pertoca restablir els serveis de salut a tots els pobles de la Conca en la mesura que l'emergència sanitària ho permeti. I doncs, dir, comptar amb els equipaments de salut a tota la comarca és una mesura que contribueix a l'equilibri territorial. Entenem que no restablir aquests serveis es podria convertir en una retallada encoberta i ja hem perdut prou serveis i hem de reivindicar el dret a la salut i l'assistència sanitària de qualitat. També volem reconèixer i agrair la tasca de les persones que presten els seus serveis a la població, ja sigui en l'àmbit de la salut, les emergències i els salvaments. I, finalment, apel·lar a la responsabilitat individual de tothom perquè aquests casos que estem sentint aquests dies doncs que no vagin a més i fem nostra la consigna de mans, distància i mascareta. Gràcies.
Gràcies. Santi?
Bé, el nostre grup també donarà suport a aquesta moció perquè evidentment hem de tornar a com estàvem abans i millor. Des d'aquí del Montblanc ja s'intenta treballar per intentar aconseguir algun servei més dels que ja tenim, però encara tenim l'ombra del Covid aquí. Estan pujant els casos, a la província de Tarragona estem 10-15 casos cada dia i tenim molt pròxim doncs, Barcelona, Creixell i llocs on hi ha algun tipus de focus. Anirem primer per solventar això i, evidentment, han d'obrir tots els establiments que vinguin comarcals i han de tindre més serveis, com a mínim aquí a Montblanc, per proximitat amb la resta de comarca.
Gràcies. Podem passar a votació. Vots a favor. Aprovat per unanimitat dels 12 regidors. Passaríem al punt 20, moció que presenten els grups de Agrupament Catalanista, Junts per Montblanc i no ho posa però el Partit dels Socialistes per impulsar la declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades.
Els acords que es proposen al ple són els següents. Primer, donar suport a la moció consensuada pels ajuntaments, inclosos el projecte per reivindicar l'urgència de la declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades com a figura necessària per al reconeixement dels valors patrimonials d'aquest espai i per al desenvolupament socioeconòmic d'aquest territori. Segon, demanar a la resta d'administracions locals, consells comarcals i diputacions, que aprovin mocions similars a aquesta i reivindiquin la declaració del Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Tercer, sol·licitar al Govern de la Generalitat la priorització d'aquest projecte en les polítiques i línies de treball dels responsables tècnics de la planificació d'espais protegits del Departament de Territori i Sostenibilitat. Quart, impulsar urgentment un procés d'informació i participació al territori, juntament amb els responsables de la planificació i declaració d'espais protegits de la Generalitat de Catalunya, per actualitzar el projecte, explicar-lo i implicar la població i les entitats locals, assolint el màxim consens. Cinquè, notificar l'acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als Departaments de Territori i Sostenibilitat d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Cultura, als Consells Comarcals, a les Diputacions de Tarragona i Lleida, així com tots els ajuntaments afectats.
Gràcies. Per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juanma.
Bé, votarem a favor, que això ja porta cua fa molt de temps. Una vegada aconseguim que això tiri endavant i bueno, esperem que sí, que així sigui i d'alguna manera implicar institucions i el resto d'ajuntaments que del voltant.
Gràcies. Marc?
Sí, creiem que el Parc Natural de les Muntanyes de Prades pot ser un bon element de protecció i de promoció del nostre patrimoni natural. I en aquests moments el Departament de Territori i Sostenibilitat s'està treballant en la reactivació d'aquests projectes al mateix temps que està començant a caminar l'Agència de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat de Catalunya. Coincidim amb la visió dels ajuntaments de l'àrea del futur parc, En què ara és el moment de tirar endavant aquest projecte? Cal veure però com s'articula l'agència i quin plantejament pressupostari hi ha sobre aquest parc. Hem de tenir clar que de poc servirà la declaració de parc natural si no va acompanyada dels recursos econòmics i tècnics necessaris. I esperem que el projecte tingui ben definides aquestes línies i que tingui la dotació necessària. I votarem a favor. Sabem que des de la Secretaria General de Medi Ambient s'està fent convocatòries als ajuntaments del territori per parlar d'aquesta qüestió i demanaríem que a mesura que es vagin produint aquestes converses hi hagi novetats que ens tinguéssiu al cas, que ens informeu. Gràcies.
Santi.
Bé, és una reivindicació molt antiga ja, comença el 1976. Evidentment, nosaltres estem completament d'acord amb crear el Parc Nacional de les Muntanyes de Prades i Montblanc vol ser la porta d'entrada en aquest parc natural. I treballarem i ficarem tots els esforços per poder aconseguir aquest ja tan vell projecte que consta, com he dit abans, des del 1976. Evidentment, això ha d'anar acompanyat d'unes inversions, perquè fent la declaració no n'hi ha prou, però ens espanyarem fort per aconseguir aquest ja vell mite.
Bé, jo m'agradaria que fos realitat aquesta fe cega que tens amb l'Agència Catalana de la Natura. L'únic que ha fet aquesta llei és treure'ns competències als ajuntaments i per un altre cantó donar barra lliure als grups de promotors de que no ho ha fet, però ho farà, de parcs eòlics i parcs fotovoltaics. Jo crec que la creació de Parc Natural de les Muntanyes de Prades no està lligat a cap organisme, és una reivindicació pendent que des de l'any 70 i pico no hi estem i anem veient com a les comarques del nord de Girona van tinguent un parc natural darrere l'altre i que aquí en el sud doncs, aquesta sensibilitat per part del govern no existeix.